Desperta't amb festa, dansa i tradició. Dissabte a les 6, ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
Bon dia, bona hora, a les 6 i pocs minuts obrim un nou Mans a Catalunya Ràdio, tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui, al programa d'aquest diumenge 12 de juliol, la música serà la protagonista. Recuperarem dues propostes discogràfiques que ens han acompanyat aquesta temporada. Els Filibusters, amb el seu folk desacomplaçat i festiu, i els Terrae, una de les revelacions dins de les noves músiques d'arrel. I cada diumenge us descobrirem diverses facetes de la música per a cobla. Avui ens endinsarem amb la figura de Juli Garreta, amb una mirada íntima a una de les figures imprescindibles de la música catalana. Una hora, per tant, per tornar a escoltar algunes d'aquestes històries que han marcat el Mans i el so de cobla, com podreu sentir, a la producció de la Jonola i Quim Rullant a la direcció i a la locució.
Mans. Som l'arrel.
Som-hi, doncs, comencem el Mans. I obrirem amb una sardana de Francesc Mas i Ros amb els Mongrins, Mar de Palamós. Aquesta peça la tocaran a la Transsegre demà dilluns a Balaguer, al migdia, al pàrquing de l'estació. Mar de Palamós, sardana de Francesc Mas i Ros amb els Montgrins, una formació que podreu sentir a la celebració de la Transsegre, com us dèiem, demà dilluns.
Crido de nit i de dia, crido el riu i crido el bosc, i només sento una veu que em diu que tu ja no em vols. Ai, crido de nit i de dia, crido el riu i crido el bosc, i només sento una veu que em diu que tu ja no em vols.
I ara ens anem cap a les Terres de l'Ebre, perquè arriba Terrae amb un nou projecte que porten endavant Andreu Peral i Genís Vegès. Són veus, percussions, molta electrònica, que fusionen l'arrel ebrenca amb l'experimentació sonora. El duet acaba de publicar Nostre Gra, i que és un disc d'homenatge a la gent humil, al paisatge, a la llengua de l'Ebre, amb cançons que combinen tradició i innovació, i sobretot aquesta experimentació que es va posar a dalt de l'escenari. En parlem amb l'Andreu Peral, un dels membres d'aquest Terrae. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia.
La sentència contempla bé l'amor per uns ideals. Ràfagues de plom i odi, la varen afusellar. Propaganda dissolvente, la falàcia militar. Inicia la convençuda del bàndol republicà.
Ja havíeu apuntat maneres amb el primer EP, on marcàveu les línies clares del que volíeu fer. En aquest sentit, heu comptat, ho heu seguit per aquí, en aquest Nostre Gra, hi ha el punt de recuperar poetes de la zona, recuperar les melodies de la zona, i alhora un ítem que ha marcat moltíssim tota la zona de l'Ebre, que és la Batalla de l'Ebre. Ja ho apuntàveu i per aquí seguiu.
Sí, és una continuació, com bé dius. Hi ha tant on rascar, segurament, hi ha tant on indagar. Hi ha tantes històries de tanta gent anònima. Al final crec que és quelcom tan natural com el que han viscut, com el que ens han contat, com aquelles històries que es queden allí al subconscient una mica i que et van retornant. Tantíssima gent coneguda i desconeguda per part nostra que t'han vist, inclús a través de la pantalla, no?, narrant les seves històries, i que de repente dius, això jo vull conèixer més de prop i vull narrar-ho. I crec que és una continuació, passant, com vaig dir, també pel món literari, perquè tant Genís com jo, doncs, sempre ens agrada compartir lectures, històries, t'han llegit tal persona, tal poesia, mira aquell llibre que a mi em va atrapar, i és una continuació, aquesta mirada al passat, i també, sobretot, sempre es parli molt del passat i el futur, no?, de cap on anem, d'on venim, d'on anem, però el treball existeix real al present, i en un present el més òptim possible. I crec que això, que el Nostre Gra representa en quin punt ens trobem també el Genís i jo, el molt personal, especial, que tinguem aquesta mirada cap a la nostra gent tan intensa, suposo.
Quan no ens deixen res més que les mordasses, els morts es fan udols en plena fosca, ens queda el dret a unes poques paraules abans que s'alci el sol. Mentre som secs.
Això és el fons, però hi ha una forma. En aquest cas, amb en Genís Vegès i tu, compartiu escenari, ell sobretot a les percussions i a les, als mil catxivatges, i tu, déu-n'hi-do, també com toca anar-hi. La proposta és una sonoritat i una rítmica de la terra passada per un punt electrònic que no hi desentona absolutament gens.
Sí, crec que és una qüestió de respecte, també, que ens tenim de la història d'on venim, i crec que també el procés de com aplicar aquest directe en cadascú de seves eines ha estat sobretot això, no?, molt respecte, intentant no sortir uns límits que pot semblar que puguem sobrepassar, com comentes, no?, de tanta intensitat en quant a electrònica i equips, però crec que és un equilibri de moment just, i en el qual en un punt que estem també el projecte pot assumir, i a partir d'aquí treballar, escoltar l'un a l'altre i les propostes dins d'una producció, preproducció bastant marcada, que surt de casa i que després dona continuïtat en gent externa, en aquest punt de vista, i aquest toc pot ser més professional i de més bagatge musical.
És evident que és una música, o és un treball que està fet des de molt d'amor a la terra, des de molt d'amor a la zona, des de coneixement. Es respira aquesta tendresa, entre tendresa i resistència, podríem dir, que hi reclameu en el disc.
Qui la ballarà la clavellinera? Qui la ballarà?
i un pom de llorera. Jo la ballaré, la clavellinera. Jo la ballaré i un pom de llorera. Doneu-li sopa, la més melindrona. Doneu-li sopa, sopa la rodona.
Parlem d'algun dels temes, t'assembla? Perquè anem parlant de la filosofia dels astres, però entrem a temari. Dues col·laboracions, una és a l'Ide Sans amb aquesta clavellinera. Situa'ns la clavellinera en la versió que heu recollit i com ha anat amb l'Ide?
La clavellinera la traiem de població molt, molt propera a Fri, que és la Patarella, a la Terra Alta. I clar, ja al ser un tema tan festiu, sí que és cert que potser la primera vegada que vam escoltar començava en acords menors, la volíem portar cap a una part una mica més festiva, que potser on, on hi faltava alguna cosa, no? Veient i escoltant, anant a veure en directe a Lleida, a l'Ide, és com, bueno, hi quadré moltíssim. I era la figura perfecta com per portar aquella energia que ella té tan bèstia cap a una cançó que és això, que és festiva, és de plata, és de festa major, és de compartir, de comunitat.
Sa cara pel sol encesa i son posat rialler, prou clagant de que és pagesa i neta de mariner, i és molt més la nostra nina. Nasqué con gràcia divina i la noia del tastí.
Un altre vessant, aquest delta, que de fet, si no recordo la ment, és d'un poeta i folclorista de la zona, la lletra, que us heu acompanyat amb la Judit Niederman.
Sí, el delta és d'un recull, és un recull del poema, del segon poema de Lluís de Montsià. És una poesia que vam musicar i va ser una mica de manera automàtica llegir aquell text i portar-ho cap a una zona molt tranquil·la, en guitarra i percussions. Ja era de cara al final del disc, aquest tema que vam incloure, ja era de les últimes peces, i mirant d'on partim i quin treball havíem traçat, també ens venia molt de gust i era molt necessari aquesta calma del delta. I la Judit, bueno, no és d'aquí, però és de mar, vam creure que era ideal, li vaig dir comentar-li, però bueno, no sé, potser una mica complicat. I la Judit, pues, bueno, tot facilitat, i ens ha ajudat moltíssim i crec que la gravació, pues, també, al igual que la Lide, va ser un dia genial, fantàstic, on vam poder compartir un dia de gravació esplèndid i crec que el resultat, bueno, no puc ser molt objectiu, que la cançó és magnífica.
No. Espectacular. Més temes, evidentment les col·laboracions, més temes que no hi ha col·laboracions, però que són interessantíssims, aquesta visió particular que feu de, en el Fente de Gandesa.
Que me tiran del puente y también la pasarela. Que me tiran del puente y también la pasarela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Pasar el Ebro en un barquito de vela, de vela, vela.
Reivindicar la batalla de l'Ebre a vegades és també voler dir, fer memòria, no? De dir, això va passar i no fa tant, recordem-ho, no? Perquè és que a vegades sembla que vulguem oblidar-ho per salut mental, fins i tot.
Sí, és una molt bona observació. Clar, és que també com que passa tot tan ràpid, no? I és complicat també, perquè la mirada a la batalla de l'Ebre pot donar la sensació, inclús potser des de fora i nosaltres des de dins, que no es vol caure una altra vegada, recordar el mateix, com que aquí ha passat això, i ens sentim de tal manera o tal altra. No, no, és que no és una cosa nostra, és un homenatge, és un altre homenatge més a tota aquella gent que va haver de patir i que no n'hi haurà mai suficients d'homenatge pel que es va patir aquí i contra qui es va patir tot això. Llavors, és un himne republicà, és un himne que ens venia molt de gust portar al nostre terreny i crec que sense cap altra pretensió més enllà de l'homenatge, ho vam portar d'una manera el més humil possible i respectuosa, i aquí ha quedat, perquè és part del nostre gra i és part del que desgraciadament pues, se va viure.
Escolta, podríem parlar de tot el treball, no ho farem, el que sí que convidem és la gent a poder-lo escoltar. Marxarem amb un dels clàssics, si et sembla, t'acomiadarem amb aquesta cançó de Les Plegadores, perquè és una mostra molt clara, no?, d'aquesta dura de les líries, no? La música de, diguem-ne, recollida per uns o per altres, fins i tot per nosaltres mateixos, el poemari de la zona i la batalla de l'Ebre són algunes de les inicis. Aquesta és evident, que la cançó de Les Plegadores és un dels grans hits de la zona, però que mai n'hi ha prou d'escoltar-lo i de revisitar-lo.
Moltes gràcies.
Doncs res, Andreu, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Ens veiem per les places.
L'escalada aquesta vida l'has de pujar a poc a poc, que si la puges de pressa cauràs al primer escaló, cauràs al primer escaló.
Aquesta és Cançó de les Plegadores, des del nostre gra.
El diumenge a Catalunya Ràdio, el musical del Mans.
Els diumenges al Mans, aquesta temporada d'estiu, farem una incursió en el món de la cobla a través de l'Albert Fontelles i de la Laura Valls, dos col·laboradors del So de Cobla de Catalunya Música, que ens saben un niu. Avui, amb l'Albert Fontelles, parlem de Juli Garreta.
Mireu, avui us proposo endinsar-nos en aquest Garreta més familiar, més íntim, amb les persones que el van acompanyar, els indrets que va freqüentar i que li serviren també a l'hora de font d'inspiració per algunes de les seves obres. I podem començar, per exemple, per la sardana dedicada a Isabel Pagès i Basar, amb qui va compartir matrimoni. Segons Garait, deia que l'Isabel, paraules textuals, era una jove alta, vessant de cordialitat, de bona estampa, de parlat efusiu, guixolenca com ell, veïna propera de la seva llar, qui sentia una forta simpatia per Juli Garreta en sos dos aspectes, l'home artístic i el físic. Què et sembla?
Home.
Quines descripcions d'època.
Dir-ne simpatia, en aquest cas.
Bé, Isabel Pagès va néixer el 1887 al carrer Estret de Sant Feliu de Guíxols i el 18 de novembre de 1915 es van casar a la parròquia de Belllloc, al terme de Santa Cristina d'Aro. És una església molt petita, hi vaig anar fa pocs dies a veure-la. Em va encantar i vaig anar amb un recorregut Garreta, que vaig fer jo mateix. Es van casar a la parròquia, que era molt a prop de la Casa Imerí, que era un mas situat als peus de les Gavarres, propietat de la família de la núvia. És preciós, també, és un mas que queda a la vora, és una meravella, no? I bé, la sardana Isabel és dedicada precisament a Isabel Pagès, guanyar el premi juntament amb Pastora Enamorada de la 8a Festa de la Música Catalana del 1920, ofert per Francesc Cambó. Aquest premi era una, ja ho sabem, era uns concursos que organitzava l'Orfeo Català, el Palau de la Música Catalana, i tot i que alguns documents situen l'estrena juntament amb Somnis, una altra sardana, l'1 de gener de 1921 al Palau de la Música Catalana, els autors del catàleg de Juli Garreta, en Joan Gai, Joaquim Rabassé, de la Marisa Ruiz, indiquen que Isabel ja s'havia estrenat uns dies abans, el 24 de desembre de 1920, al Casal Català d'Olot. Bé, és una sardana molt temuda pels intèrprets de tenora, tant per la seva exigència tècnica com expressiva, i n'hem parlat doncs, amb el tenorista Enric Ortí, que la va enregistrar el 2020 i que l'ha interpretat diverses vegades en directe.
És una sardana que requereix per la tenora solista unes facultats tècniques i interpretatives molt exigents. Garreta, per un general, a la meva opinió, exigeix molt a la tenora i en molts casos trobem sardanes que a nivell interinstrumental hauria calgut una tercera tenora per poder substituir alguns passatges on la tenora solista pogués recuperar-se per afrontar aquests solos tan compromesos. Pel que fa al solo principal, dels llargs, la tenora queda molt despullada, pel que sóc que anàvem dient, perquè la base harmònica que l'acompanya és molt lleu i fins i tot a vegades nula. Doncs la tenora queda totalment sola. Això fa que l'intèrpret hagi de tenir molta cura pel tema afinació degut també a que ens trobem uns intervals de difícil execució i tot això sumat posa en compromís aquesta delicada interpretació. També ens trobem als últims 9 compassos o al final de la sardana, on la tenora també queda totalment sola. A nivell interpretatiu és molt compromès i molt difícil d'execució per poder acabar aquesta sardana amb una mica de cara i ulls, no? Isabel, en general, és una sardana que tots els instrumentistes de tenora hauríem de conèixer per practicar precisament aquesta tècnica de la interpretació que a molts molta falta ens fa.
Doncs escoltem aquesta Isabel amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, des del treball de sardana Grans Clàssics, amb Marcel Sabater a la direcció i el tenor solista Enric Ortí. Thank you. Era Isabel amb la cobla de Sant Jordi que acabem d'escoltar.
I seguim amb aquest garreta íntim i personal, i és que, segons el seu biògraf, Josep Graït, durant el festeig de garreta i pagès, el músic anava cada dia des de Sant Feliu de Guíxols a la Casa Aymerich, a Belllloc, als peus de les Gavarres, per veure l'Isabel, i en aquell mas tan acollidor, envoltat de natura, amb vistes llunyanes, no de lluny al mar, va trobar inspiració per algunes sardanes. Segons el mateix Graït, en aquells paratges va escriure Dalt les Gavarres i la Llar, aquesta última dedicada precisament a la Casa Aymerich. Dalt les Gavarres va obtenir el Premi Extraordinari a la segona festa de la Sardana de Girona, celebrada el novembre de 1909. Tot i això, segons Garit, era una obra, t'haig de dir, Quim, que no li agradava gens a Garreta, Dalt les Gavarres, sí. De fet, en Garit l'havia escrit per demostrar que també sabia fer sardanes senzilles i del gust del poble. I això també ens ho diu Joan Alavedra, i ho confirma dient que era una de les peces més detestades per l'autor. Alavedra deia: la trobava dolenta perquè s'havia deixat portar per fer-hi un cant llarg de tenora, no? Ai, Déu meu, pobre Garreta aquí amb aquesta sardana.
Quin trauma. Que és encara de... com no ho va firmar amb pseudònim, com fan molts.
No, i és una de les sardanes que més sonen actualment, sí, a plaça, o sigui que... Tot i això, esdevingué una de les més populars ja a l'època i també habitual en ara, no? Hem dit que Dalt les Gavarres era al costat d'on hi havia aquest mas, el mas Aymerich, i a la Llar, que és una sardana escrita el 1920, que té aquest origen íntim molt més domèstic. Trobem una explicació al carnet del sardanista de 1952, que eren uns llibrets que s'editaven en aquella època, que diu el següent, diu... Un dia de cru hivern, en Juli estava assegut en un escó de la Llar, al mas dels seus familiars, casa pairal d'Isabel Pagès, situada al terme municipal de Belllloc, contemplava impassible la foguera, però es delectava en sentir cruixir el cep, que ara l'un, més tard l'altre, anava llançant el foc. L'espatec de la llenya li semblava inspirar alguna cosa que intuïa, i així fou com escrigué una sardana titulada La Llar.
No tant com la casa, sinó com la llar de foc.
Exacte. Fantàstic. Potser sí. I un dels manuscrits conservats a l'Orfeó Català, al Centre de Documentació, és autògraf de Garreta, que és l'autògraf que envia al concurs, i porta el lema Cremant socs. I la indicació, sardana amb opció al tema lliure, i bé, segons els autors del catàleg, doncs va ser premiada en un concurs de l'Ajuntament de Banyoles la tardor de 1920, on va obtenir el segon premi, i ja el 1921 l'estiu ja sonava Tòria Dret per per diferents coples. Què et sembla si li sentim seguides, Quim?
Som-hi, i tant. Dalt les Gavarres, amb la Bisbal, sota la direcció de Cassú, en el Sardanes d'Or de l'any 2001, i tot seguit la Llar, que crec que és de la Cobla de Cambra.
Correcte, amb una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya i la direcció de Bernat Castillo.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Aquesta era la Llar, amb la Cobla de Cambra de Catalunya, amb la direcció de Bernat Castillejo.
Mans, Som l'Arrel.
Per tancar aquest bloc íntim i personal de Garreta, us oferirem una de les darreres sardanes que va escriure, es titula Recordant, i és una evocació a les estades de Belllloc, a la Casa Aymeric. Segons Graït, era una de les sardanes que més li plaien a Garreta, i hem escoltat la que més detestava, doncs ara una de les que més li agradaven, tot i que dissortadament la veia molt poc programada, deia, no? Formava part d'un plec de sardanes que va guanyar un premi a les millors sardanes de la primera edició dels Premis Musicals Eusebi Patxot i Llagostera, convocats per l'Orfeo Català el 1909, i anava juntament amb altres com Juny, Pastoral i Somnis.
Si és gairebé un pòquer, de sardanes, això. Sí, sí.
Sí, fantàstic és escoltar totes seguides, però malauradament només en podem escoltar una avui, i la que escoltem tot seguit és aquesta sardana titulada Recordant, amb la versió de la Cobla de Cambra de Catalunya i la direcció de Bernat Castillejo.
Thank you.
Aquesta era Recordant, de Juli Garreta, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya a la direcció de Bernat Castillejo en un enregistrament de 2019.
Catalunya Ràdio.
Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio fins a les 7 del matí, encara moltes propostes de música d'arrel, d'associacionisme i de cultura popular.
Mariners d'aigua dolça, carcamals, voltagassos, mercenaris, boteruts, corsaris, filibusters.
Ja som aquí, ja hem arribat al grup dels més pesats. Portem 150 anys tocant, quin pal, però anem tirant. Som uns farsans i uns mentiders, som els filibusters.
Mai espanyols, mai múltiples, sempre filibusters.
I ara canviem de qüestió i ens anem cap a Vilafranca del Penedès. Parlem, rondinaires il·lustrats, dels filibusters. Marcel Martínez, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Parlem dels filibusters, un grup molt arrelat de Vilafranca, és clar, que presentava el segon, o que ja havia presentat un primer treball, un EP en aquest cas. Explica'ns una mica com neix la voluntat de filibusters i aquesta voluntat d'agafar el folk, o la música d'arrel, o amb sonoritats d'arrel, i fer-li un pas, donar-li una tornillada tot plegat per ficar-li humor i per ficar-li també aquesta cosa tan pròpia dels filibusters.
Bueno, filibusters va néixer fa molts, molts anys, eh? Tenim potser, no sé si 23 o 25, sempre me n'oblido, d'això que vam néixer a un institut, però vam fer néixer en format mitja cobla, de sac i flabiol, que fem acompanyament de balls, etc. I amb els anys hem anat incorporant gent i ara, doncs, els últims, que et diré, 7 anys, una cosa així, hem començat a fer més aquest format de cançó, més cantat. Abans fèiem només potser ball folk i similar. I ara, en els últims anys, hem anat incorporant aquest element i a partir d'aquí hem anat creant contingut nostre propi, de poc a poc. I, bueno, el tema de l'humor i tot, o de les lletres així una mica de burletes o de mofa, etc., potser ja és la nostra manera de ser. Vull dir, no, nosaltres sempre diem el mateix, som un grup d'amics, no som un grup de fet a l'ús, vull dir, som amics i doncs, les bromes i com ens agrada ser nosaltres, doncs ho traslladem una mica a la música.
Els rondinaires il·lustrats, que això podria ser qualsevol català de so... un rondinaire il·lustrat, és una bona manera de dibuixar un perfil molt concret de gent. Us sentiu així vosaltres?
Sí, bueno, va ser com una mena de projecte que vam fer per decidir el nom del disc. Ens va ajudar molt el dissenyador, el Raimon Manac, que és una bèstia, i vam acabar triant això perquè d'alguna manera tenia aquest concepte més que de surrealisme, no? Al voltant de dos conceptes que, com més dit, podrien definir la catalanor o podrien definir-nos en altres mateixos, no? Perquè il·lustrat és una paraula que es fa servir moltes vegades des d'un... si ho portes com a persona, doncs, culta, cultivada, etc, però ens agrada com tergiversar les coses i portar-ho a lo grotesc, diguem-ne, no? I rondinaires, doncs, perquè sempre remuguem, sempre me cago en Déu, me cago en tot, me cago en hasta el cap de Déu i tot això. I també perquè, a veure, també al final també té... Nosaltres fem, encara que som de la broma, doncs fem molta política. Hi ha aquella cançó de Fugitius, per exemple, o no ens amaguem de fer reivindicació de la llengua, de la història, del país, reivindicacions socials, vull dir, no ens n'amaguem, vull dir, ara potser hi ha una tendència, no, a no polititzar-se o així. Nosaltres tenim molt clar que som un grup polititzat i no ens n'amaguem gens d'això.
Dimecres començo jornada i l'acabo el dijous. Divendres al cap de setmana, fins dimarts em gasto el sou. Fins dimarts em gasto el sou. Per la feina no m'esvero, que no deu ser massa bo. Si fos tan bo, treballarien ministres, princeses i també el rei.
El disc inclou 10 peces, 5 cantades, 5 instrumentals. Quin grau creus que hi ha de creació i quin grau creus d'arrelament, d'anar a buscar aquelles fonts que ens arriben a través de la tradició?
Ostres, bona pregunta, eh? Jo diria que potser... A veure, començo per el tema. Sí que hi ha hagut, bàsicament, qüestions de temes que hem buscat precisament que siguin temes de propis dels gèneres, doncs, que s'acostumen a fer. Hi ha hagut el xotis aquell que es diu Ashikoku, que té un aire així més orientalillo. Hi ha un baljota, també, que és jota-kef. Que treballem amb gèneres propis. També hem buscat tirar una mica del fil. A la JK, doncs, hi ha una frase d'uns versos que vam enllevar, que ho diem, dels Cosins del Sac, que és un grup històric d'aquí de Vilafranca, que nosaltres, doncs, els hi tenim un respecte immens per tota la tasca que han fet i volem, doncs, expressar aquest respecte, doncs, cantant una mica de versos que ells a la vegada havien recuperat de cançons d'aquí del Penedès. Després hi ha el Balset, que d'aquell del Nicolau Guanyavents, que li vam donar un tom a la lletra i volíem portar-ho també una mica al nostre estil, però, evidentment, sempre agafant aquesta vessant. Hi ha un parell de temes de folk, que són els que vam presentar com a senzills, el de Fugitius i el Sempre Frigustes, que veuen directament de música folk irlandesa, que també és un dels referents clars que nosaltres tenim. Per a banda més experimental o més de cultiu, sí que, per exemple, tenim alguns temes que són temes que s'han presentat al concurs de composició al Cornamusam, que són la de Carbó o la de Satèl·lits en Moviment, que són temes on s'experimenta més amb la instrumentació, amb el sac de gemecs, etcètera, buscant donar-li un parell de toms a l'instrument, des de la nostra concepció, no? I llavors, finalment, doncs, la peça, una de les peces estrella que és la que ens fa més il·lusió, que és potser la del Ball de Foc, que vam orquestrar i que vam gravar conjuntament amb l'orquestra de l'Escola de Música de Vilafranca.
Clar, aquest Ball de Foc una mica és la sorpresa del disc, no? Tanca el treball. Hi ha moltes col·laboracions, però clar, una col·laboració com aquesta, que gairebé ens porta una mena de folk simfònic, depèn de com, sorprèn aquest final, però no és només l'única col·laboració, perquè és que de col·laboradors, musicalment parlant, clar, heu tingut noms com Anaïs Falcó, Roser Esteban, Pere Oliver, Lluís Jiménez, la Sara Tutosaus, en Marcel Caselles, que apareix en diverses peces, un dels grans mites, i l'Arnau Tordera, fins al punt que poseu en un mateix tema l'Arnau i en Marcel, que si t'ho mires a distància dius, espera que em xoca el cap una mica.
Bufa ventet de garbí, ven amb pop amb abonança, així em vaig enamorar.
Sí, a veure, nosaltres, la qüestió del Marcel Caselles, que és, tenim la sort que viu per aquí al Penedès, a més és col·lega, és amic nostre, vull dir, coincidit en algun sopar, tenim amics en comú, un dinar, vull dir que ja ens trobem sovint, i li vam proposar, de seguida s'anima, el Marcel és una persona encantadora i necessitem, el grup sempre ha necessitat una mica un suport de contrabaix i vam pensar que era una persona que, i a més, el ser una persona tan entesa en tots els gèneres, en tots els estils, també ens ha ajudat molt a endreçar-nos una miqueta, que ja ens convenia, vull dir que també al final. I la qüestió de l'Arnau amb Tordera va ser una idea, bueno, diré, va ser una idea meva, perquè vaig pensar que aquella cançó li es queia molt bé. Jo sóc un absolut fan de la feina de l'Arnau Tordera i penso que el que fa és increïble i és d'aquelles persones que pensen, hosti, quina sort ser català i poder-te escoltar en la llengua en la que penses, en la que crees, perquè jo el trobo... I vaig contactar, s'hi va posar molt bé, és una persona que per xarxes ens ha ajudat molt també i va venir, doncs, a l'estudi on ho vam gravar.
Quan es lleva la Lisenda després de...
Ah, Elisenda és una peça que li tinc molt, molt de carinyo. Crec que és la millor lletra que he fet mai, a mi m'encanta. I la vam dedicar a una... Bueno, vam estar molts anys tocant amb el Ball de Panderetes de Vilafranca i era, doncs, aquí els balls surten cada 4 o 5 anys i una amiga que teníem que plegava, que hi tenia molta amistat, doncs li vam fer aquesta lletra i mira, al final de molts anys ha anat convertint-se en això.
Escolta'm, aquest és un repàs d'alguns dels temes que hi ha en aquest disc, que és aquest rondinaires il·lustrats. Que vagi molt bé, molta sort, enhorabona per la feina feta.
Moltíssimes gràcies per l'entrevista i moltes felicitats pel programa.
Satèl·lits des dels rondinaires il·lustrats són els filibusters que prometen molta festa a partir de la seva música. I així acabem aquest Mans d'avui diumenge. Esperem que aquestes músiques, aquestes històries us hagin fet companyia aquest matí de diumenge. I tornarem la setmana que ve. Noves festes, nous festivals, més música per continuar recorrent el país durant tot l'estiu. I hem estat amb la Dolors Joanola i servidor Quim Rutllant a la direcció i locució. Per marxar amb un i crits amb la baula des del Cançons a l'Ombra, una baula que trobareu avui al Fin PT, a la darrera de les jornades d'aquest festival, a Vilona i Vilageltrú, on també hi actuen Magalí Sare i el Sorgen. Que acabeu de passar un bon diumenge. Bona setmana.
Cantar, tocar, ballar, escriure o pintar, enfortir les arrels, somiar, lluitar, alçar, fent valdre la cultura, sent joves i rebels. Sona un ball pla, canto una jota, un contrapàs, una rumba o un vals. Fem un pas doble, també una corranda, i ens trobem amb la colla de músics tradicionals. Amb un i crits, perquè poble que canta, amb un i crits, segur que mai no mor. Amb un i crits, poder cantar amb vosaltres, amb un i crits, tot el que porto al cor. La colla de músics tradicionals.